És la una del migdia.
A continuació us oferim la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona. Us hem ofert la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona.
Ràdio Estel.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent, els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel. Un camí de fe, cultura i història. Un peregrinatge que no oblidaràs mai. Del 13 al 20 de febrer, vine amb el Club Més Amics a Terra Santa i descobreix un viatge únic. Visitarem Galilea, Jerusalem, Betlem, el Mar Mort i molt més. Del 13 al 20 de febrer, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Al capvespre d'aquell mateix dia, que era diumenge, els deixebles, per por dels jueus, tenien tancades les portes del lloc on es trobaven. Jesús va arribar, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres».
Joan 20, 19.
Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts una setmana més a Del Camp a Taula. El passat cap de setmana es va produir l'homicidi de dos agents rurals de Catalunya mentre estaven realitzant la seva feina al municipi lleidatà d'Espà. Sense entrar en més consideracions, des del Camp a Taula ens sumem a les paraules, a les primeres paraules que va fer en aquell moment la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, que ha posat en valor la tasca que realitza el cos d'agents rurals en la gestió i cura del medi ambient i medi rural, i ha destacat el servei que fan per al conjunt de la ciutadania i per a la sostenibilitat del país. També s'aprofita per prendre mesures i canviar el reglament que hi ha i mirar de que puguin anar armats perquè no passi successos com aquest amb altres vegades, en altres ocasions. Esperem i desitgem que no es produeixin més casos com aquest a casa nostra.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
En aquesta secció de l'entrevista parlarem avui de la producció integrada, un sistema de producció d'aliments de qualitat mitjançant mètodes respectuosos amb la salut humana i el medi ambient. I ho farem amb Maite Ros, secretària tècnica del Consell Català de la Producció Integrada, el CCPI, amb qui ja vam conversar en aquest espai fa una mica més de 3 anys i en la que ens volem posar al dia de les dades d'aquest tipus de producció. Bon dia, senyora Ros, i gràcies per haver-nos atès.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
Sí que esteu molt liats aquests dies i parlarem amb una campanya que voleu fer de promoció a les escoles. Però abans de començar, ens podria recordar què és la producció integrada, tot i que ja ho hem dit en síntesi a la introducció, i quins productes s'acullen a aquest tipus de producció?
Val. La producció integrada, el primer que hem de dir és que estem parlant d'un sistema productiu. Per tant, estem parlant d'una manera de conrear, una manera de fer, no d'un producte amb unes característiques finals, sinó de la manera en què ha treballat el pagès. El que s'intenta, doncs, és afavorir la diversitat, respectar la fauna, la flora, i sobretot minimitzar l'ús de productes fitosanitaris, d'adobs, minimitzar el consum d'aigua, és a dir, fer un sistema productiu, una manera de conrear més racional i a la minimització d'inputs, no? I tot i així obtenir una producció intensiva.
Mm. I els productes que s'acullen serien bàsicament frutícoles i hortícoles?
Sí, bàsicament sí. Tenim des de fruita dolça, tant llavor com pinyol, oliveres, cítrics, cereals, hortalisses... I després també tenim dos normes de transformació, com és l'oli i el vi.
Mm-hmm. Ha crescut molt el nombre d'hectàrees conreades els darrers anys? I quines són les principals zones productores?
El nombre d'hectàrees va incrementant. Des de l'any 2001 va incrementant, ara estem al voltant de 42.000 hectàrees, quan fa 2 anys potser en teníem 32.000. I després, perquè fa les zones, són les zones que els hi pertoca doncs, per tema de naturalesa, no? És a dir, doncs, evidentment és el Segrià, després tota la zona de l'Empordà amb la poma, l'hortícola estaria doncs, escampada per tota Catalunya, a la zona dels Garrigues l'olivera, al Tarragonès bueno, doncs pot haver la fruita seca, vull dir, una mica on hi ha més conreu és on, evidentment, hi ha la producció, on hi ha la producció enterada.
Jo el que conec, evidentment, la Marieta, que és aquest símbol identificatiu que teniu, però és amb fruita. La fruita sí que la veig molt, bueno, quan he vingut per Lleida, també de la poma de Girona, la IGP de Girona, però... Per exemple, en el cas del vi o de l'oli, sí que recordo alguna ampolla de vi d'haver-lo vist, però no es veu tant, no? No sé la producció si és molt grossa o molt petita, eh?
No es veu tant. En proporció, l'única que arriba a uns percentatges realment significatius, en aquest cas arriba el 36%, és la de fruita. És a dir, en fruita tenim un 36% de la fruita de Catalunya en producció integrada, i pensa que en els altres sistemes productius, perquè al final només n'hi ha tres, producció integrada, producció ecològica i producció convencional, doncs en fruita tenim un 36% amb integrada, enfront un 1,4% amb ecològica i un 62% amb convencional. Per tant, és on la producció integrada té un pes significatiu i és molt més fàcil visualitzar-ho al mercat. Que en el cas de l'olivera ens quedem al 12% i en el cas de la vinya el 8%. És veritat que tenim alguna empresa molt forta amb vinya que fa un vi, en aquest cas és Raimat, sí. I per tant totes les seves ampolles hi ha el logo, i per tant això ens dona una visibilitat en la vinya bastant significativa, però tot i així té un pes relatiu, per tant doncs, costa més de visualitzar-ho.
Sí, bueno, era la que havia vist jo, eh?
Sí, o sigui... sí. N'hi ha alguna més, també tenim la vinya, no. Tampoc vull concretar perquè n'hi ha...
No, però la que havia vist molts, en concret no? era sí. Aquesta...
Clar, perquè és la que ja també s'ha de dir que l'altre són potser cellers més petits i, per tant, també ja per la seva pròpia naturalesa costa més de trobar-ho. En canvi, els grans, com que estan a tots els establiments o superfícies comercials, doncs és més fàcil poder visualitzar, però... És obvi que ho diu molt bé, que en fruita ho heu vist més, simplement perquè un 36% de la fruita és en producció enterada, per tant, la probabilitat de visualitzar-ho és més alta.
A part, com que un, per de formació professional, el que mira són els logotips i coses d'aquestes, mira, no? M'entretinc a mirar-ho, sí. Ho miro més, no? Sí. Inclús amb les ampolles i d'això, i llavors, vulguis o no, doncs t'hi fixes més, no? Llavors, sí. Parlàvem de la fruita, i realment és que de la que consumim a casa... Molta, doncs, és integrada. On s'està venent aquesta fruita sota el paraigües de producció integrada? I s'exporta molt?
Sí, la fruita s'exporta moltíssim, sobretot a Catalunya, la fruita de pinyol, perquè tant en fruita de llavor tenim doncs, països com Itàlia o França que són grans productors, però en la fruita de pinyol, doncs, França, per exemple, ja no produeix no es pot comparar la producció francesa amb la catalana. I, per tant, doncs, aquí sí que tenim un percentatge d'exportació que algunes empreses pot arribar tranquil·lament al 60-70%. Això és bo, però per un altre costat fa que tot aquest volum que marxi fora doncs no es quedi aquí a casa nostra etiquetat, per dir-ho d'alguna manera, no? I per tant també dificulta de vegades tenir molta producció de pinyol en producció enterada i etiquetada, però és veritat que un percentatge molt gran doncs marxa fora, no? Bueno, més o menys és el que hi ha.
El que passa que suposo que amb les exportacions hi ha el problema, com va passar... El cas de Rússia, no que us afectés directament a vosaltres, eh? Vull dir que quan hi ha problemes d'aquests en països, clar, vull dir, sí. L'exportació té aquest risc, no? Per una part és un avantatge, perquè et suposa obrir nous mercats, per tant, sí. Poder créixer, però també a vegades el món com està, no? I canviant que està i que depèn dels governants i... Sí. I la prova tenim amb els Estats Units, que en 5 dies ja li han donat la volta a tot.
Sí, és complex, però bueno, el món és molt gran. Aquí tenim empreses que produeixen moltes tonelades de fruita de pinyol, en aquest cas, i per tant doncs, l'exportació és necessària. A més, és un producte molt, molt demandat, perquè sabem que aquí tenim unes característiques climatològiques doncs, que fan que sigui molt fàcil a la zona de Lleida, sobretot al Segrià, conrear fruita de pinyol. Per tant, això doncs, és bo i s'ha d'aprofitar aquestes característiques que ens venen donades doncs, bueno, pel terreny i per la climatologia. I després, per l'altra pregunta, on es pot trobar, doncs tant la fruita, els consumidors poden trobar qualsevol establiment, no? Doncs ara podríem fer menció d'uns quants, no? Vull dir, des d'igual, des de Carrefour fins a Consum, fins a Plus Fresh, fins a molts dels que fem promoció i molts que no en fem, però també hi és, no? Per tant, doncs, és relativament senzill trobar producte català certificat en producció enterada als establiments o a les superfícies comercials més conegudes.
Sí, el que passa que, bueno, ja han fet diferents campanyes de promoció en aquestes grans superfícies. Quina valoració en fan? Veuen que cada vegada hi ha més ressò, més... Que el consumidor és cada vegada més conscient de diferenciar aquest producte. Perquè sí, moltes vegades veiem un logotip determinat, ens sembla que és això, però desconeixem què hi ha al darrere.
Sí, ho intentem.
Difícil, però...
És molt difícil. Sí, és molt difícil saber quin percentatge de gent ho coneix, perquè ja sabem que les enquestes, la fiabilitat és la que és, no? L'únic que es pot fer és seguir insistint i any darrere any als mateixos establiments doncs, intentar fidelitzar el client amb aquesta marca de qualitat, no? I tornar-li a explicar cada any doncs, el significat. Cada persona es fa una mica la idea del que vol dir la producció enterada i la Marieta doncs, ens ajuda molt perquè comporta no, aquest pensament amb respecte per la fauna que hi ha, no? I per tant doncs, indirectament està comunicant alguna cosa. Sí que és veritat que la terminologia producció enterada és molt més complicada d'explicar i molt més difícil de que un consumidor dient-li producció enterada entengui el que realment vol dir. Però en aquest cas la Marieta ens ajuda i jo crec que la gent ja ho comença a vincular amb una agricultura doncs, sostenible, respectuosa amb l'entorn, amb el medi ambient. Costa, però jo crec que no s'ha de deixar mai d'anar al punt de venda, que és el moment en què el consumidor decideix que compra, i és allí on entenc jo que se li ha d'explicar què és la producció enterada en el moment de compra i en l'establiment final.
El que passa que parlava de la Marieta, i així com, per exemple, amb l'agricultura ecològica hi ha un logotip europeu, a part del CCPAE o de cada consell de cada província espanyola, aquesta Marieta a altres regions espanyoles és un altre logo, no? O sigui, no tenen el mateix logo. Això no dificulta una mica? No seria bo, dic jo, és una pregunta des de la ignorància, de que hi hagués un logo que fos el mateix, o sigui, perquè si estiguessis a l'Aragó, compressis producció integrada, o al País Valencià, o en altres zones de l'Estat, saps? Vull dir que si tu ets català i compres amb la Marieta i te'n vas a una altra regió i veus la Marieta, ho identifiques. A millor si hi ha una altra cosa, no sé si m'explico, eh?
Això seria perfecte, no? Això seria perfecte i això s'ha demanat i s'hi va treballar fa uns anys quan des del Ministeri doncs, s'hi va apostar per la producció enterada en els seus inicis i es va intentar arribar a un acord, però per uns temes que jo desconec i que segur que no són tècnics, doncs no es va arribar a cap acord. I des d'un punt de vista de la Unió Europea, doncs també seria molt pràctic tenir una normativa europea. I hi ha associacions com l'AREF que ja han treballat i diferents països com Itàlia, Grècia i Espanya i França s'han ficat d'acord per fer una norma i fins i tot l'han fet arribar a un esborrany. Doncs, bueno, ara és la Unió Europea doncs, ha decidit doncs, bueno, que ara mateix no és el moment o no es cau o bueno, no és oportú, no? Cosa que des d'un punt de vista de les regions que són productores de producció enterada, per nosaltres seria molt positiu, sobretot per la unificació del logo i també per la unificació de norma. No obstant, és veritat que la Marieta és l'única que en diferents regions d'Europa la seva norma de producció enterada es visualitza amb aquest distintiu. Per exemple, a Suïssa, a Itàlia, aquí a Catalunya, és a dir, diferents regions o estats, en funció de com estigui regulada, perquè aquest és un altre tema també complex, hi ha països que ho regulen per regions com Espanya i alguns que ho regulen l'estat, però és l'únic símbol que és utilitzat per més d'una regió o fins i tot país amb producció enterada. I jo crec que una mica és per... Bueno, perquè jo crec que és un molt bon símbol el fet de tenir una Marieta.
El que passa que potser aquest fet que des de, bueno, d'on es prenen decisions polítiques no hi hagi tant interès, potser és que ven més, per exemple, l'agricultura ecològica. La paraula ecològic, sense saber ben bé què dius, però a nivell d'això ven més. Mira, és ecològic, que molta gent desconeix, perquè jo, per exemple, vam aprofundir quan el meu fill va haver petit, va haver de fer un treball per l'institut, el treball que fan de batxillerat, sí, el que fan el va fer de l'agricultura ecològica, no?
Molt bé.
I me recordo que llavors, fent-ho d'això, hi havia molt desconeixement, sobretot quan feies les consultes a la gent, que deia, sí, 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 que consumeixo, perquè vaig a l'hort i l'agafo. El fet que l'agafi de l'hort no vol dir que sigui ecològic. No. És proximitat, i a vegades es confon proximitat amb ecològic. Vull dir, que hi ha... Però sembla que al dir la paraula ecològic, en canvi, clar, la paraula integrada ha de ser producció integrada, i a vegades...
Sí.
Deu costar més de vendre, no?
Costa molt menys. Evidentment, ecològic, al final ecològic ha de ser el repte de molts, no? Però ecològic tothom s'ha fet una idea. Incorrecte, o més correcte o menys correcte, però tothom té fet una idea. Per què? Perquè també hi ha rentadores ecològiques, hi ha cotxes ecològics, i tothom té la seva idea, no? I per tant, aquí sí que és veritat que l'esforç en comunicació jo crec que és més senzill, no? Tothom naix i tothom se li explica el que vol dir que una cosa ecològica i no se'ls explica el que vol dir producció integrada. Per tant, aquí sí que tenim un repte molt més gran. I després un altre aspecte, i és un missatge que nosaltres doncs, no ens cansem de repetir, no? Tots hem de tenir com a objectiu, o podem tenir com a objectiu fer producció ecològica, que passa que és veritat que hi ha cultius, i aquí coincideix un altre cop en la fruita, en el que les estadístiques demostren que fer producció ecològica, no direm que és impossible a Catalunya, perquè no, però sí que és veritat que és molt difícil, pel que dèiem abans, per la nostra climatologia, no? I en canvi altres països europeus ho pot ser més senzill. Per tant, aquí jo crec que s'ha d'explicar a la societat que de vegades la producció ecològica doncs, pot comportar el risc que el producte no sigui de Catalunya o és de molt difícil producció i amb uns cultius com la fruita, la producció integrada té molt sentit. Mm. Té molt sentit en el sentit que es permet ser el més respectuosos possibles en l'entorn i alhora permet ser l'abastiment de la producció a molta gent, no? A totes les escoles. I aquest és una mica el missatge que fem, és a dir, són els tres sistemes productius que hi ha, integrada, convencional i ecològic. Tots tres donen les garanties plenes, faltaria menys al consumidor i tots tres han de consumir. I, bueno, i doncs cada un, i en funció del cultiu, té més sentit i és més fàcil fer-ne un i pots fer aquest esforç, i en funció del cultiu, doncs, pot ser més difícil. Per tant, doncs, és qüestió de que el consumidor entengui que són tres els sistemes de conreu, les maneres de produir, i aposti, doncs, per la que pugui, no? Mm-hmm. I una és molt costós de producció per les mermes que té i, per tant, un preu més elevat, i l'altra, doncs, és simplement una minimització de productes químics, agroquímics, adobs, aigua, fent que sigui el més sostenible possible d'acord amb la nostra climatologia i d'acord amb que sigui, i un objectiu és que sigui intensiva, no? Llavors, a partir d'aquí, doncs, el consumidor pot prendre la decisió de consumir el que vulgui, però, evidentment, les tres són opcions molt bones. El més important és que es fomenti el consum de fruita i verdura.
Ara continuem, parlarem del tema de les escoles, però m'he adonat que és tan fluid que anem d'això que ens hem passat del temps i hem de fer i anem justet ja, però ara farem una petita pausa i tot seguit continuem.
Molt bé.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines AgroBank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. AgroBank. Compartim horitzons.
Continuem parlant amb la Maite Ros, que és secretària tècnica del Consell Català de Producció Integrada. I com deia, ja el temps que teníem marcat se'ns està tirant a sobre, però volia parlar també, parlàvem del tema de la promoció de la producció integrada, i precisament aquesta setmana han signat un conveni de col·laboració per al foment de la producció integrada als menjadors escolars. Solament afecta el Segrià o altres comarques també?
El nostre objectiu és que sigui un pla pilot que s'ha iniciat pel Segrià, perquè el Segrià és molt senzill. Sí. És a dir, al Segrià tenim una empresa que és a l'ESA, amb una voluntat d'oferir un menú saludable i també amb un producte de proximitat i amb un producte dintre del possible que sigui sostenible, i aquí és on encaixa molt bé la producció enterada, no? Perquè és el que dèiem, doncs, la producció enterada obtens un rendiment per quilo que fa que sigui també econòmicament viable i que sigui, per exemple, molt interessant per escoles, com és aquest cas, no? Per tant, aquí a l'ESA ho té molt fàcil perquè aposta per unes produccions certificades i amb aquest caràcter sostenible. Hi ha la producció, perquè el Segrià, com hem dit abans, comarca que hi ha més producte i, per tant, serà de proximitat. I el Consell Comarcal, com bé sabeu, doncs, són els que tenen les competències delegades del Departament d'Ensenyament per a la gestió dels serveis escolars d'aquests menjadors que són de titularitat, de centres docents que són de titularitat del Departament d'Ensenyament, no?
I espereu tenir uns resultats immediats amb aquesta campanya? O quin és
aquí el que s'ha obtingut és el compromís de l'ESA de que en aquest cas comencem per la fruita, pel que dèiem abans, perquè és el que tenim més producció i podem abastir realment. Pensem que estem parlant de 1.000 menús en el marc d'aquest conveni entre Consell, l'ESA i Consell Català de la Producció Enterada, però l'ESA n'està oferint 5.000 i el seu compromís és no diferenciar, evidentment, la poma que posa als 1.000 menús d'aquest conveni amb la resta, clar està. Per tant, aquí hi ha un compromís de l'ESA de que el proveïdor, en el cas de fruita, serà de producció enterada, del Consell de fer tot el possible per fomentar i explicar a les AMPES, explicar als alumnes a partir de comptes i tot el suport tècnic que puguem, i del Consell Comarcal de valorar en el seu contracte amb aquestes 36 escoles que la fruita sigui de producció enterada. I és el que dèiem, nosaltres tenim una producció i, per tant, un cost de producte que permet que, en aquest cas, doncs, a l'ESA hi pugui apostar. Però nosaltres és importantíssim perquè el menú escolar avui en dia és algo molt important pels pares, les característiques del producte són molt importants, cada vegada són més exigents amb el menú, no només amb quin tipus de sistema productiu té la fruita, sinó també amb com s'ha elaborat, doncs, la carn, no? Per tant, doncs, jo crec que aquí tenim un encaix molt bo. L'ESA es compromet a posar el logo de producció enterada en aquests menús, el que vol dir que hi haurà de partida 1.000 famílies que tindran aquest distintiu i se'ls explicarà el que és i el significat, no? Mm-hmm. Per tant, doncs, per nosaltres és un pla pilot que estem convençuts que funcionarà.
I que serà exportable, no?, a altres comarques, sobretot les veïnes...
I tant, sobretot les veïnes. Sobretot comencem per aquelles que realment són productores de producció enterada, que és el més senzill, no?, perquè a més llavors és que sigui un producte local, com és el Segrià, el Pla d'Urgell, l'Urgell, el Baix Empordà, vull dir, hi ha infinitat de comarques que jo crec que tinguin en compte el que deien, no?, que no representa un sobrecost, i aquest és un aspecte molt important en producció enterada, i representa un esforç molt important pel productor, perquè entrem amb l'ús, no?, doncs, de mètodes alternatius a la lluita química, que sempre és més car, però són empreses que tenen clar que això és així, i és així perquè també són exportadores i saben, doncs, que són exigències que hi ha a les empreses que volen exportar, doncs, les han de complir, no?, per aquesta venda que tenen ells, doncs, en empreses de l'exterior. Vull dir, tothom ja, en producció enterada, la majoria d'empreses utilitzen aquests mètodes alternatius, com són, doncs, la confusió sexual, la captura massiva, i, per tant, doncs, tot això ja no ho veuen com un sobrecost per PPI, perquè ja és la seva manera de conrear. El que sí que volen és aprofitar aquest esforç de l'empresa i del productor i que el valori el consumidor, no? I en aquest cas, doncs, aquest conveni ens permet aquest valor que les famílies que es preocupen, no?, doncs, per l'alimentació que hi ha en els menús dels seus fills, vegin que aquesta empresa fa l'esforç de que potser el més senzill, comencem per aquí, que és la fruita, després potser serà l'oli, doncs siguin en producció enterada.
Perquè creu que, tot i les campanyes que s'han fet de promoció dels anys que ja porta en funcionament el Consell Català de la Producció Integrada, aquest tipus de producció encara és la gran desconeguda per al consumidor català, i potser el fet que hi hagi molts distintius en els supermercats, en les grans superfícies, porta confusió?
Sí, És evident que molts distintius porten confusió, però és normal que hi siguin. Vull dir, tothom es vol diferenciar i tothom es vol posicionar al mercat i si no és amb un distintiu no ho pots fer. Els distintius que són marca paraigües com aquest, doncs encara t'ho faciliten una mica, perquè són diferents empreses que utilitzen un mateix distintiu, per tant és més probable, i sobretot en el sector primari, en el que sabem que hi ha una mancança de marques, no? Per què? Perquè el cost del producte no t'ho permet, ni fer aquesta promoció, ni fer de vegades l'envàs, com és en el cas de la fruita. Per tant, aquest etiquetatge de la peça representa un increment important en el preu de venda. Per tant, doncs sí, comporta confusió com més etiqueta, però això no vol dir que tinguem que renunciar a tenir, evidentment, una marca posicionada en el mercat.
I creu que l'administració catalana els ajuda suficientment o cal potenciar més aquest recolzament?
Home, per donar a conèixer... com a consell, tot se pot potenciar més i en tot es pot ajudar més. Amb això no volem dir que, evidentment, tenim la col·laboració del departament en molts moments i que són conscients dels tres sistemes productius que ells gestionen i tenen, no?, en la seva administració. Però de tot sempre es pot fer més, tant el departament com nosaltres com a consell.
I des del setembre passat hi ha una nova junta al Consell. Quines prioritats s'han fixat? I hi ha un sostre per la producció integrada a casa nostra? O això no s'ho planteja, no? O sigui, és anar creixent, però...
El sostre és anar creixent fins, evidentment, que totes les hectàrees siguin en producció enterada. És obvi. Clar. Vull dir, jo crec que en els propers anys hi haurà gent que fa producció convencional i a poc a poc anirà cap a la producció enterada, no? I per tant, el sostre podríem dir que és, doncs, bueno, totes les hectàrees que tenim. No obstant, és el que dèiem, en el millor dels casos estem al 36% i en altres conreus estem al 8, al 13, al 6. Per tant, tenim camí per recórrer i per anar incrementant a poc a poc.
Li preguntava quines prioritats s'han fixat. Suposo que és aquesta, sí, d'anar creixent, no?
La prioritat, evidentment, és anar creixent acompanyada d'aquest esforç perquè es vagi coneixent, com per exemple ara és el tema dels menjadors escolars, i seguir també amb la fidelització del client al consumidor final en aquells establiments que n'hi ha, doncs any darrere any anar explicant-ho. Hi ha una junta nova, sempre hi ha moltes ganes de fer nous projectes, com pot ser aquest de les escoles, i també n'hi ha molts altres. I també seguim donant suport als projectes anteriors, doncs, que s'han anat consolidant, no? Però sí, ara, evidentment, hi ha moltes ganes de treballar, hi ha moltes ganes d'anar a visitar totes les empreses que han apostat últimament per la producció enterada per explicar-los això, no?, l'esforç que fa el Consell i que de vegades no visualitza, però tots sabem que la promoció és un tema, doncs, molt costós, de molts anys, de molts recursos, i doncs tenim els que tenim.
Ja per acabar, li vaig a fer l'última pregunta, que és una pregunta que ja li vaig fer fa 3 anys i mig, però com que ha passat tant temps i es pot encara animar la gent, seria aquesta, no? De què li diria un pagès perquè s'animés a anar cap a la producció integrada i a un consumidor perquè comprés fruita o oli o vi o hortalisses amb el logo de producció integrada?
Home, al pagès, doncs, li diria que la realitat actual, doncs, ens porta a tots una mica a apostar cap a la producció enterada. I perquè ara mateix és un aspecte voluntari que es pot etiquetar i pots tenir un reconeixement, i jo crec que en un futur llunyà, però a més del que ens pensem, doncs potser arribarà a ser ja la manera de conrear de tothom, no? Per tant, doncs, que s'inicie, perquè també tenim l'obligació, doncs, de ser cada vegada, crec jo, més respectuosos amb l'entorn i amb el medi ambient. I a part, on tindrà una certificació reconeguda que li pot també permetre, doncs, incrementar la seva venda o facilitar-la a l'exterior i tenir un valor a través de la marca. I entenem que en el mercat, anar amb marca, tot i que en el sector primari és difícil, doncs és necessari, per el que dèiem, no?, per crear-te un nom. I pel que fa al consumidor, bueno, doncs que simplement que ha de conèixer el que és la producció enterada, els beneficis que li aporta, ha de saber l'esforç que ha fet aquest productor en reducció del que dèiem, no?, de fertilitzants, d'adobs, d'aigua, i per tant, doncs, que tenim una responsabilitat, jo crec, avui en dia, d'apostar per productes que són sostenibles, i aquest ho és des d'un punt de vista productiu i també des d'un punt de vista econòmicament viable, no? I això permet, amb ell, li permet obtenir un producte a un preu que no s'encareix molt, normalment no és més car que la producció convencional, no? Perquè les empreses que hi aposten ho fan al marge de i creuen en aquest procediment, volen exportar, són pioneres, tenen clar que volen oferir un producte de qualitat i saludable i sostenible i respectar l'entorn i ens ho permet fer amb unes produccions exactament iguals que les convencionals.
Recordem als nostres oients que quan vagin a comprar i un producte tingui la Marieta, que sàpiguen que estan comprant producció integrada, que preguntin si no tenen clar què és i si no els poden informar el lloc on ho compren. Sempre ara que el món no sabem viure sense internet, a internet està molt ben explicat, i si no que es posin en contacte, també buscant internet, amb el Consell Català de la Producció Integrada, que segur que els informaran.
I tant, nosaltres tenim un Facebook i animo a tothom doncs, que es faci seguidors del Facebook de Producció Integrada.
Doncs agraïm a Maite Ros que ens hagi parlat de la producció integrada a casa nostra.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Vols tenir un dia a dia fantàstic aquest 2017? Doncs aconsegueix el calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana amb les imatges de les Mares de Déu triades per tots els bisbats de Catalunya. Vine a Ràdio Estel i aconsegueix-lo per només 5 euros. O si ho prefereixes, te l'enviem, despeses d'enviament a part. Calendari 2017 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, per començar l'any de la millor manera. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Del camp a taula. L'actualitat.
L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, de la Generalitat, ha publicat l'evolució dels principals índexs tècnics del conjunt d'explotacions porcines ibèriques espanyoles a través de les dades obtingudes de les granges adherides al sistema BDPorc ibèric entre el 2011 i el 2015. Entre els resultats obtinguts destaca l'augment al voltant d'un 70% de la mida mitjana de les granges de porc ibèric, que s'ha incrementat progressivament a un ritme de 61 triges per any. Partint d'una mitjana de 439 truges al 2011, les explotacions han crescut fins a les 748 truges al 2015. Pel que fa al rendiment en la gestió, la taxa de part s'ha incrementat en els últims anys des del 78,29% del 2011 al 83,5%. 0,5% al 2015. Una altra dada rellevant és la productivitat numèrica, que es mesura a través del nombre de garrins deslletats per truja i any. Segons aquest estudi, aquesta xifra també ha crescut, passant de 13,6 garrins deslletats per truja per cobriment any a 15,3.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 24 de gener 186 euros per tona, augmenta un euro. El blat de moro francès a 185 euros puja un euro. L'alfals granulat a 150 euros per tona es manté. La colza d'importació a 225 euros per tona augmenta 3 euros. I la garrofa a 165 euros per tona repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig del Pollastre, broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat a 1,08 euros, puja 4 cèntims al quilo, i el groc viu a 1,04 euros al quilo, mantenint-se aquesta última cotització respecte a la darrera setmana. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,81 euros al quilo, augmenta 6 cèntims, i el groc canal a 1,59 euros al quilo, repetint en relació a la setmana anterior. La gallina pesada ha marcat 0,52 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo. Les dues cotitzacions es mantenen respecte a la darrera setmana.
Ous.
El preu per dotzena, la categoria XL, de més de 73 grams, s'ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig a 1,02, repeteix. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,88 euros, baixa 2 cèntims. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,78 euros, disminueix 2 cèntims. I a la S, de menys de 53 grams, a 0,56 euros. Per tant, baixa un cèntim en relació a la setmana anterior.
Bequí de carn.
El bequí de carn creuat femella de 180 a 240 quilos per canal s'ha fixat aquesta setmana en Mercabarna i a Mercolleida a 4,34 euros a la categoria E. Es manté a 4,15 euros a la U, repeteix, a 3,90 euros a la R, es regularitza, i a 3,51 euros a la categoria O, també es regularitza respecte a la darrera setmana.
Porcí.
Les costelles de porc de Girona per majoristes han cotitzat el 24 de gener a la secció de porcí del mercat carni ramader i avícola de Barcelona a 2,50-2,53 euros per quilo, el llom canya 3,10-3,10 euros per quilo, la costella a 3,35-3,38 euros al quilo, el filet a 4,70-4,73 euros per quilo i el cap de llom a 2,60-2,63 euros per quilo. Tots els preus es mantenen en relació a la setmana anterior.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,80 euros el quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna. Baixa, per tant, 30 cèntims. El de 10,6 a 12 quilos, a 7,40 euros el quilo per canal. Disminueix 30 cèntims. El de 12,1 a 14 quilos i mig, a 6,70 euros el quilo per canal. Baixa 20 cèntims. Per la seva part, el cabrit ha marcat 11,90 euros. Per tant, baixa un euro respecte a la darrera setmana.
Conill.
El conill, de 1,900 a 2,125 grams, s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,63 euros.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, conversem en primer lloc amb Josep López, del Mercat Central del Peix. Bon dia, Josep, com sempre.
Hola, Isidre, què tal?
Quins són els peixos que més s'han comercialitzat aquesta setmana en què hi ha hagut molts temporals de mar i d'on procedien?
Mira, aquesta setmana podem recomanar la compra a un preu del just d'arrossegament procedent de les costes gallegues, del Cantàbric, de França, Dinamarca i Irlanda, el just de palangre del litoral gallec i el Cantàbric, de Sud-àfrica i Xile. Lluernes petites o virets de les costes catalano-olimentines i del Cantàbric. Del peix blau, com sempre, recomanem les sardines de les costes catalanes, del litoral andalús, del Cantàbric i de França. I també seitó procedent de França.
Que sàpigues que aquesta setmana jo personalment he pensat molt en aquesta secció. Dic, no sé si hi haurà, perquè veient els temporals i veient com estava la mar, en general, la Mediterrània i tot, dic, igual no tenim pesca aquesta setmana.
Sí, home, encara n'hi ha pesca també de proximitat. No és el mateix que estar a alta mar, per dir-lo així. I és el que va venint.
Sí, i el marisc fresc, aquest, clar, com que està a la costa, amb la que aquella hi he pensat aquí, per la costa catalana no deu haver ni quedat res, però
molt,
bueno.
Molt poca cosa. Però mira, podem recomanar la rossellona, procedent de les costes d'Itàlia, encara que hagin hagut temporals, els escamarlans de les Illes Britàniques, de França i de Galícia, i el cranc de mar, d'origen de Galícia i de les costes catalanes.
Doncs gràcies, Josep. Tornem a contactar la setmana vinent per saber quin peix i marisc haurà estat el més comercialitzat aquí al Mercat Central del Peix i la seva procedència, i esperem que aviam si s'aturen una mica aquests temporals.
Esperem que sigui així.
Perquè és que ens quedarem sense costa. Veient alguns jocs
d'aquí... Sí, perquè la sorra se l'emporta.
Sí, sí, no, veient algun, sobretot el Maresme i d'això, imatges de Malgrat i llocs d'aquests, dius, és que no hi ha... Ja no queda...
La costa ha sigut molt destrossada amb aquests temporals, l'últim d'agregar el que han hagut. Molt malament ha anat tot.
Ens has donat aquí un punt de cultura amb el vent que hi ha hagut, o sigui que...
No, home, és que també vinc a l'home del temps.
Doncs moltes gràcies i tornem la setmana vinent.
Molt bé, Isidre, ha sigut un plaer.
Tot seguit, parlem amb la Susana Espuro, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Susana.
Bon dia, Isidre.
Com sempre, la primera pregunta és quines són les fruites que més s'han comercialitzat i quina procedència tenien, tenint en compte els temporals forts que hi ha hagut i el mal temps que hi ha hagut aquesta setmana?
Doncs sí, però de moment la fruita no s'està veient gaire afectada, no tant com l'hortalissa. Tenim de tot, en un principi no falta de res, pues, les típiques de l'hivern, la taronja, la mandarina, el plàtan, poma, pera, tenim els maduixots també, i després pues, les que fruites d'importació, però tenim de tot, raïm, de moment no ens falta res.
Sí, el que passa que si està arribant, ja els maduixots que dius ja comencen a ser millors, i el raïm també encara s'està allargant, el que estem menjant. Que hi ha algunes fruites que a vegades, no, en el cas de les mandarines, no acabes de trobar ben bé la que vols, no?
Sí,
almenys, saps, exteriorment et semblen bé, sí. I per dins potser pues, estan algú seques o...
Sí, bueno, això ja és com tot, no? Depèn de la zona d'on vingui, de com estigui el clima, però això encertar...
Sí, no, perquè a vegades la fruita enganya, perquè aparentment té una aparença d'això i no acaba de sortir com un vol, eh? No vol dir que no sigui bona, eh? Però
sí,
que a vegades...
són dolces o són més àcides, depèn, sí.
Depèn. I el tema, suposo, de les hortalisses, aquest sí que li ha afectat molt més aquests temporals, la neu inclús en algunes zones,
aquest fred... Sí, les hortalisses... N'hi ha, però sí que és veritat que, com ha pogut comprovar la gent, és que han pujat els preus. Hi ha menys quantitat i hi ha molta que des d'origen se'n va exportar, perquè a Europa no n'hi ha, i això fa que, si hi ha menys, pues, hi ha demanda, pugen els preus. Però de moment sí que hi ha menys quantitat, però no hi ha un producte que no es trobi.
No, trobar es troba, el que passa que, clar, el preu... El que passa que també, com que és una època que convida a menjar... Bueno, evidentment, no? Les hortalisses, però i a més hi ha algunes que realment no sé quin dia d'aquesta setmana sé que ho vaig fer, però per exemple vam fer col, no?, amb patates, i perquè és que a més et convidava el temps que feia, no?
Sí, clar, és que és una època que ve de gust menjar i, bueno, estan elevades de preu, sí que és veritat.
Però... Llavors tenim de la setmana passada pendent, com sempre, un tema d'aquest, d'un producte que ens parles en profunditat i que per manca de temps vam dir que ho deixàvem per aquesta. De quin es tracta?
Bueno, jo us volia parlar una miqueta dels alls.
Perquè li agradin.
Bueno, sí, és un condiment, no? Que,
sí, sí.
Està bé conèixer-lo una miqueta.
Però saps què passa? Que... per mi, els trobo forts, inclús la ceba i d'això, ara, ja ho hem dit alguna vegada, que nosaltres com a condiment utilitzem més el porro, no?, per entendre'ns.
Sí.
Per la funció de la ceba...
Que substitueix l'all pel porro, sí.
No, de tota manera, l'all sí que haig de dir que... Bueno, ara t'estava parlant de la col amb les patates i una mica de bacon i cigrons, i evidentment li vam posar l'all. Vull dir, abans d'això, o sigui, que...
O per les bledes...
Sí que l'utilitzem perquè li dona aquell gust que sense d'això li faltaria, no? Com tot.
Sí.
O sigui que tot teu.
Vinga. Doncs a veure, les propietats saludables de l'all com a condiment i medicament ja eren ben conegudes pels antics egipcis, hebreus, grecs i romans. En l'actualitat, el que és el seu ús terapèutic ha quedat relegat a favor del seu ús com a condiment. Segons els historiadors, l'all procedeix dels països del centre d'Àsia, des d'on es va propagar a l'àrea mediterrània i d'aquí a la resta del món. I hi ha evidències de l'all ja des de que es consumia a Egipte fa 5.000 anys. Als països del baix mediterrani se li coneixia pel nom llatí d'allium, paraula d'origen cèltic que significa ardent. D'aquí potser aquest sabor que dèiem que és fort.
Sí.
En l'actualitat, Espanya ostenta el primer lloc europeu i el quart a nivell mundial en la producció d'alls. Una bona part de la producció espanyola es dedica a l'exportació. Segons la seva època de maduració, es poden trobar alls primerencs, coneguts com alls tendres, que potser la gent li agrada més, o alls tendres i tardans. Els comerços es poden distingir normalment pel color. Normalment la gent consumeix més el blanc, que és el comú, que sol consumir sec i es caracteritza pel seu marcat sabor i aroma. i és la veritat que aquesta és la que preval en tots els països, a l'all blanc. I a l'all rosat o morat, la coberta, que és on té el color, és la que li dona el nom. I aquesta no es conserva molt bé. S'espatlla més que l'altra. I després doncs, tenim l'all tendre, que potser a la gent li agrada més, que és la planta jove, que pot trobar-se a finals de l'hivern i a principi de la primavera. I s'elabora molt per fer truites i remenats.
I saps en què el menjava jo? Jo que deia amb bacallà. Amb bacallà, crema de llet i ells tendres. Sí, i no sé la combinació aquesta del salat, amb... no ho sé, ara... però de veritat que... Bueno, almenys això era molt bo. Ara ho dic que menjava perquè ara fa dies que no menjo i és una crida a casa meva, aviam si se'n recorden.
Sí, que no menja ells tendres amb bacallà.
Sí, amb bacallà, aviam si cola, si cola.
A veure si cola. Bueno, a veure, la millor època pels alls és... A veure, els alls que es planten a finals de tardor o principis d'hivern es recullen els 8 mesos, o sigui, els mesos d'estiu. I els que es planten a primavera només requereixen 4 mesos. Això el que fa és que tinguem alls durant tot l'any, que és un producte que el podem consumir durant tot l'any. De com triar-lo i conservar-lo? Pues bueno, els alls de major qualitat són els que es mantenen, que mantenen els caps ferms, sense brots o rebrots verds. Convé escollir els caps petits, compactes i passats, però és el que diem sempre, tampoc podem estar tocant les coses a la botiga. Els alls blancs es conserven menys temps que els de... A veure, els hauríem d'emmagatzemar en lloc fresc, que no li doni la calor, I si té ventilació, doncs millor. Perquè si no, el que fan és que comencen a germinar. Després, suggeriments pels petits. Potser aquesta és una hortalissa que és més complicada, no?, pels nens.
Sí.
Els nens se'ls pot acostumar al gust pronunciat de l'all si l'afegim doncs, amb condiments, amb pastes, amb patates, amb sofregit de verdures, amb picada de julivert, amb faina... Cru és una miqueta més complicat, l'únic és pues, potser amb llesques de pa torrat i una mica de tomàquet i l'embotit, no? Podem fer que comencin a acostumar-se a aquest gust. Sí que és veritat que el gust de l'all és molt mediterrani i hi ha persones d'altres països del món que els costa habituar-se a aquest olor i a aquest sabor. I curiositats de com preparar-lo? Bueno, una de les coses que diuen, perquè l'all no repeteixi, és recomanen l'obrir-lo per la meitat al llarg i treure-li el germen o el brot que conté al seu interior. I quan l'all ja està recentment recol·lectat, no sol tenir aquesta tija i no es repeteix. I com preparar-lo? Pues, la podem preparar, normalment el fem servir pues, com a condiment de menjars, no?
Sí, és com... Com
millor... Picada d'all fregit... Sí. Bueno, això ja va als gustos, no? Però normalment el fem més com a condiment. Sí que hi ha gent que fa sopa d'all.
Sí.
O el fica amb l'alioli, o una allada, o amb conill, amb pollastre... Això ja va...
A gustos.
...del consumidor.
I alguna cosa més, o...?
Ja,
jo crec que hem parlat molt, bueno, en profunditat de l'all i les seves propietats.
Sí.
Passa que, clar, per gustos... que jo havia menjat, jo parlo personalment, molt temps a l'aioli. I des de fa uns anys, també, pel que sigui, doncs em repeteix molt i ja... Clar, el que havies menjat doncs, ens passa a molta gent. De jove no ho menges. I, en canvi, hi ha gent que menja amb una naturalitat a l'all que espanta, no?
Bueno, això ja depèn de l'estómac de cada persona.
Sí,
és veritat que recomanen treure la tija de dintre, que és el que diuen que és el que repeteix.
Doncs amb aquest consell de... Bueno, ja ho hem explicat i hem parlat en profitat de l'all, aviam de què parlarem... d'algun altre producte en setmanes posteriors.
Molt bé.
Gràcies, Susana, per les explicacions, com sempre, i tornem a posar-nos en contacte amb tu d'aquí 7 dies.
Molt bé, fins la setmana que ve.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
En aquesta secció del plat oferim receptes de temporada que han estat elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Mercè, què tenim avui?
Isidre, avui us porto unes saboroses croquetes de cigrons.
Quins ingredients caldran, Mercè, per elaborar-les?
Preneu nota perquè per 4 persones necessitarem 400 grams de cigrons cuits, 100 grams de ceba, 2 ous, pa ratllat, oli d'oliva, sal i pebre.
I ara, com elaborarem aquestes croquetes?
En primer lloc, es fa una massa aixafant els cigrons cuits amb una forquilla. Seguidament es pica la ceba i se sofregeix fins que estigui molt tendre. Es barreja el sofregit amb els cigrons i es fan croquetes amb la massa. Finalment, s'arrebossen les croquetes amb ou i pa ratllat i es fregeixen en oli abundant. I ja està, ja es poden servir a taula. Fins aquí la nostra recepta d'avui. Bon profit.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
L'agenda.
Avui dissabte, 28 de gener, se celebra a Vic la 5ª jornada de divulgació del conreu i de les característiques de la tòfona. I dissabte 4 de febrer es realitza a Riudarenes una jornada tècnica sobre la planificació i la mecanització en l'horta ecològica. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola Agrària d'Alfarràs organitza del 30 de gener al 24 de febrer a Alcarràs un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Del 30 de gener al 24 d'abril, l'Escola Agrària de Manresa du a terme a Sant Llorenç de Morunys un curs de viticultura ecològica de muntanya i a les seves instal·lacions de la capital del Bages, del 3 de febrer al 19 de maig, un curs sobre la gestió sostenible de l'aigua a la finca. L'Escola Agrària del Pirineu acull del 30 de gener al 2 de febrer un curs sobre afinitat en l'elaboració de formatges de pasta cuita. L'Escola Agrària del Solsonès realitza del 31 de gener al 2 de març un curs de maneig eficient en la producció porcina i del 2 de febrer al 4 de març un curs sobre el maneig i la recuperació de fruiters de muntanya. De l'1 de febrer al 30 de març, l'Escola Agrària de l'Empordà efectua a les seves instal·lacions un curs sobre anàlisi sensorial pràctic, incidint en dades estadístiques, i de l'1 al 28 de febrer a Llorenç del Penedès un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Aquest centre també fa de l'1 al 20 de febrer a la Vall de Bianya un curs de pastures i pasturatge i del 3 al 17 de febrer un curs sobre estratègia empresarial bàsica. Per la seva part, l'Escola Agrària de Gandesa organitza de l'1 al 28 de febrer un taller de seminaris d'emprenedoria en olivicultura i vinya. L'Escola Agrària de Targa du a terme de l'1 al 28 de febrer un curs de no turisme i del 2 al 23 de febrer a Ivars d'Urgell un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Per últim, l'Escola Agrària d'Amposta acull del 3 de febrer al 4 de març un curs de maneig holístic en ramaderia ecològica, és a dir, sobre la presa de decisions que combina els coneixements tradicionals amb els científics.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Avui dissabte 28 i demà diumenge 29 de gener se celebra a l'Espluga de Francolí la 452a edició de la Fira de Sant Vicenç i a Móra la Nova la Fira Intercomarcal de l'Oli de les comarques de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat. I del 3 al 5 de febrer es realitza a Molins de Rei la tradicional Fira de la Candelera i a Lleida, la Fira del Vehicle i la Maquinària Agrícola d'Ocasió.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel.
amb l'apartat de les fires donem per finalitzat l'espai d'avui. Tornem la setmana vinent a Del Camp a Taula amb moltes més informacions i entrevistes relacionades amb els sectors agrari i agroalimentari, pesquer i forestal de Catalunya, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.